Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Des de poc abans de les 10 del matí està declarant en el marc del judici al procés el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero. La gent ha reiterat, com ja va explicar ahir Ferran López, que el president Puigdemont, 3 dies abans del referèndum, els va assegurar que declararia la independència si hi havia violència.
Bueno, creo recordar que más o menos dijo, bueno, espero, president, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? Más o menos, aproximadamente dijo estas palabras, quiero recordar, a las cuales efectivamente que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento, sí.
Molinero també ha explicat que la tasca d'impedir el referèndum els dies previs a l'1 d'octubre corresponia també a la Guàrdia Civil i la policia espanyola. Només els Mossos van aixecar més de 4.000 actes en les escoles ocupades la vigília del referèndum. No en consta cap de la resta dels cossos de seguretat de l'Estat. El govern municipal d'Arenys de Mar vetllarà perquè es compleixi la seguretat dels pous. Per aquest motiu recorda a la ciutadania que en pugui tenir a les seves finques privades que compleixin amb la normativa. De fet, ja s'ha fet algun requeriment als propietaris de terrenys. Gemma Roig, Ràdio Arenys, bon dia.
Bon dia. La normativa preveu que els pous o perforacions han d'estar ben protegits durant les seves fases de construcció, ús o abandonament. La regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Laia Martín, afirma que ja s'ha fet algun requeriment als propietaris que no compleixen amb les mesures de seguretat pertinents.
Aquells que hem detectat, evidentment, els hem requerit de forma directa que compleixin doncs, aquestes mesures de seguretat. També és cert que molts d'aquests pous estan dintre de propietats privades i que, per tant, doncs, no els tenim detectats. De manera doncs, que tothom que pogués tenir algun pou, encara que no hi arribi directament el requeriment, fos coneixedor, recordar-li d'aquesta normativa, no?
La regidora afegeix que és difícil quantificar quantes construccions hi ha Arenys de Mar, ja que moltes d'elles van ser construïdes prèvies a la normativa i, per tant, no feia falta llicència. En cas de no realitzar els tancaments, els propietaris podran ser denunciats i sancionats, ja que pot suposar un risc per les persones. A més, també recorda que qualsevol obertura o prospecció ha d'estar subjecta a prèvia autorització.
Gràcies, Gemma, des de Ràdio Arenys. I pel que fa a cultura, el professor lleidatà David Marín és el nou guanyador del desè premi Crims de Tinta per la novel·la Purgatori. El jutjat n'ha destacat la factura clàssica i una atractiva ambientació rural. Joel Vidal, Ràdio Rosselló, bon dia.
Bon dia. El periodista lleidatà David Marín ha estat el guanyador de la desena edició del premi Crims de Tinta amb l'obra Purgatori, una història ambientada entre la Vall Fosca, Balaguer i Lleida que arribarà a les llibreries el proper 11 d'abril de la mà de l'editorial RBA. El jurat ho ha decidit per unanimitat i ha destacat la capacitat de la novel·la de desenvolupar una investigació policial que desperta l'interès del lector des de l'inici i manté el suspens i el ritme fins al final. Escoltem a David Marín.
Doncs estic molt satisfet del premi. La veritat és que el Crims de Tinta és un premi pues, que vaig presentar la novel·la amb molta il·lusió, però pensant, bueno, molt difícil, no? Però bé, molt content de que el jurat l'hagi valorat i l'hagin concedit el premi.
El jurat també va posar de relleu la factura clàssica del text, emmarcat en una atractiva ambientació rural. A més, ha tingut en compte l'encert de l'autor a l'hora de reflectir la parla local i un retrat fidel del dia a dia, tant laboral com personal, del cos dels Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Joel Vidal, des de Ràdio Rosselló, per aquesta crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
Notícies en xarxa.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala. Turn off your mind, relax and close downstream. It is
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com benvinguts? Són les 11 i 7 minuts del matí. Avui és dijous, dia 4 del 4. 4 del 4, 4 d'abril. I això és el més calent a l'Aigüera. Comencem aquest magazín de dues hores de durada, que l'únic que pretenem és que passin una bona estona, que els hi fem companyia en el seu dia a dia, sobretot aquestes hores del matí, des d'ara fins al punt de la una. Sí, sí, un dia que ha tornat allò que ja quasi pensant que ja no tornaria, a tornar a tenir aquesta fresqueta, tornar a recuperar aquells abrics que ja quasi havien guardat a l'armari de l'hivern, allà on t'hi posen la roba d'hivern, no han hagut de tornar a recuperar perquè les temperatures han baixat i estem més en temps d'hivern que pas en temps de primavera. Semblava que la primavera arribava per quedar-se, però això ha fet un canvi i es nota amb les temperatures, perquè si ara ens anem a les nostres estacions meteorològiques, tenim temperatures que ens recorden el mes de gener o el mes de febrer, inclús hasta iríem més enrere el mes de desembre, perquè ens marca l'estació meteorològica de la Closa del Llop una temperatura de 9 graus en 3. Fins ara passàvem dels 10 graus cap amunt, havíem arribat fins a 19 graus a aquesta hora, però ha baixat i es nota, i sobretot ahir també va ser un dia que a part de la pluja també es notava aquest descens de temperatures. Això per una banda, l'humitat al 75% al Club Nàutic. Del Club Nàutic a la Closa del Llop en 9 graus en 7 i una humitat del 67%. Semblava, com es deia, semblava mentida que ja no poguéssim anar enrere, però sí, hem anat enrere i ens trobaríem ara, com es deia, aquestes temperatures més pròpies de l'hivern que pas del que tocaria ara, de la primavera. Però bé, ara amb l'apartat del temps amb en Sergi Corral ens explicarà si això ha de continuar, si és esporàdic, ha sigut aquests dos dies, si tornarà una altra vegada el temps de primavera, o encara continuarem aquests dies amb temperatura d'hivern. De moment el sol surt. Ahir va ser un dia amb pluja abundant, aquella pluja que ja convenia, que tothom l'esperava. Suposo que si ahir haguéssim fet una enquesta sobre la pluja, hauria sortit guanyadora, perquè, tot i que hi ha gent que no li agrada la pluja, però suposo que amb aquests temps que portàvem sense ploure ha estat molt benvinguda, sempre que no faci destrosses i sempre que sigui una pluja que ens beneficiï els pantans, el camp, el que sigui, no? Amb sequera i amb tot el que pogués venir. Molt bé, amb tot això comencem aquesta primera hora del Més Calent a l'Aigüera amb tots aquests continguts. Ara d'aquí una estona, amb el temps per la meteo, des del bloc d'en Sergi Corral, per continuar amb el resum de premsa, amb els titulars i les fotografies de portada dels principals diaris catalans, com són el Diari de Girona, el Punt, l'Ara, la Vanguardia i el Periódico. També felicitarem a tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlem de notícies, què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc, i el refrany o la dita o frase del dia, avui és d'aquelles de pobles. I avui anem a la capital del Baix Empordà. Hi ha una dita molt popular que la recordarem. I també ens arriba el dijous a la coneixença d'aquests països més petits del món. Anem fent rànquing, començàvem per la ciutat del Vaticà, que és el més petit, i ara ja anem pujant. Però encara són països petits com el que ens parlarem avui, com és San Marino. La Montse Hidalgo ens portarà el seu Pla Vital. I avui amb una entrevista a Joaquim Valls, doctor en economia, neuropsicòleg. Carai, mira, ho he dit a la primera. A vegades costa dir les especialitats mèdiques, i avui neuropsicòleg. Expert en grafologia i autor de Manualmente, un llibre on explica com es pot incidir en la personalitat i la gestió de les emocions amb el tipus de lletra. Curiós, eh? Aquestes persones que, sabent de la manera que fas la teva signatura o que escrius, poden saber coses sobre la teva personalitat. I avui ens explicarà Joaquim Valls a la secció de Montse Hidalgo com es pot fer, com s'arriba en aquestes conclusions de saber, perquè la manera que escriu ens diu moltes coses sobre la seva personalitat. I també, després de la Montse Hidalgo, l'Anna Ruiz, com cada dijous, ens parla del futur, ens fa una pinzellada cap a on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. I avui ens parlarà de la música clàssica. Què passarà amb la música clàssica? Escoltarem música clàssica en el futur? S'acabarà? No li interessarà a les noves generacions? O potser sí? Tot això a l'apartat, a la secció L'Horitzó. Bé, això és el nostre contingut. Si en volen quedar, si ens volen fer companyia, siguen molt benvinguts. I si els hi sembla bé, que espero que sí, comencem. I per començar, el temps. Des del blog d'en Sergi Corral, sempre amb el titular. Marxaran els núvols i donarà pas a unes jornades d'impàs molt més assolellades. Bé, està bé, de tant en tant. Bueno, de tant en tant no, perquè de sol n'hem tingut molt. Podríem dir de tant en tant que hi hagi un xic de pluja, un xic de sol, de tant en tant se'n recordi que ha de tornar a ploure, també tot això seria un temps fet a la carta, però això és molt difícil, que tinguem un temps fet a la carta, el temps que un vol, perquè el que un vol a l'altre potser no li semblarà bé. Això és lògic. Quan avui, dijous, dia 4 d'abril, hem començat el dia amb un cel tapat a primera hora de matinada en núvols compactes i algun plogim. Al matí ha anat quedant molt més serè, però atenció, perquè ara al migdia poden reaparèixer les nuvolades més notables cap a terra endins. Ja a la tarda es mantindran variables fins que arribin alguns núvols prims a la nit. En quant al vent, tramuntaneta de força 2-3 de matinada, que és el que començava amb el dia, que ha anat calmant al matí. Ara al migdia ha de girar a mitjorn força 2-4, que aguantarà tota la tarda, però a la nit calmarà. I la mar arrissada amb àrees de marejol de matinada. Això per avui. Anem ja per el primer dia, la porta del cap de setmana, com és el divendres, que ens diu en Sergi que tindrem un cel serè de matinada i matí. A migdia veurem núvols prims i a partir de mitja tarda núvols més compactes avançant de sud cap a nord. A la nit tendirà a quedar tapat. Matinada força freda amb un migdia més temperat. En quant al vent, calma de matinada, girant a garbí a migjorn de força 2-4 al matí. A migdia pujarà a migjorn moderat de força 4-6, que es mantindrà a la tarda. A darrera hora de la nit, tombarà cap a Xaloc. La mar arrissada amb àrees de marejol a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en 8. Bé, doncs això és el que ens diu en Sergi Corral al seu blog en quant al que queda de dia d'avui i també a les temperatures de demà. I després del temps, anem al nostre quiosc per veure. Ahí tenim aquests diaris catalans per veure doncs, quins són els seus principals titulars i també la fotografia important de portada, perquè a vegades a les portades hi ha diverses fotografies, però sempre destaquem la important, la més gran. Tot això, el resum de premsa. I el resum de premsa el comencem per el diari de Girona, que principal titular acompanyat de fotografia. Un sindicat d'estudiants boicoteja l'estand de l'exèrcit al Saló Expo Jove. Joves manifestants ocupen durant una estona l'espai de les Forces Armades, vessen pintura de color groc i cremen fotos del rei. Coralí Cunyat, directora de la Fira, declara que en aquesta edició no els tocava altre remei que complir la sentència. I és el que es veu a la fotografia de portada, tal com ho descriu aquí uns joves amb una pancarta que diu l'exèrcit fora l'exèrcit espanyol. Fem fora l'exèrcit espanyol, és quasi com que hi ha una mà que ho tapa. Fem fora l'exèrcit espanyol, uns nois que estan tirant pintura en el lloc, davant de la pancarta, el lloc on hauria d'anar a les fons d'ossa. Sí que veiem propaganda, cartells de les Forces Armades, i suposo que aquí hauria de ser l'estand on hauria d'anar en aquest Saló Expo Jove l'apartat de l'exèrcit. Això és la fotografia que acompanya a la notícia en el diari de Girona, en El Punt. El titular diu la veritat de l'1 d'octubre. Els alcaldes catalans combaten a Madrid les mentides aportades per membres de la policia espanyola en el judici. Els municipis confien que la brutalitat de les càrregues durant el referèndum quedarà aprovada als jutjats. Es vol denunciar el fals testimoni per fals testimoni als agents que declaren al Suprem i impulsar una investigació al Congrés. I a la fotografia de portada hi veiem el president del Parlament, Roger Torrent, amb un acte que es va fer a Madrid, un acte de l'Associació Catalana de Municipis. Això és el que porta el diari El Punt. Del diari El Punt anem als diaris d'edició barcelonina, com són el periòdico La Vanguardia i l'Ara. I començarem per el periòdico, edició en català. La policia catalana alerta del risc del referèndum. El segon de Trapero assenyala a Puigdemont. L'expresident va dir als Mossos que davant d'un 1 d'octubre violent declararia la independència. El comissari López afirma que el dispositiu policial estava pactat amb Pérez de los Cobos. I la fotografia de portada, hi veiem l'expresident americà juntament amb Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, juntament amb Pedro Sánchez. Agenda de futur, és el que diu el peu de fotografia. Tots dos van mantenir una reunió de mitja hora a Sevilla amb una cimera sobre turisme. Bé, anem fins a La Vanguardia. La Vanguardia, el primer debat evidencia la dificultat d'un final dialogat. Els retrets entre els caps de llista per Barcelona eclipsen les propostes plantejades i les crides al consens. Álvarez de Toledo i Arrimadas mostren complicat per complicitat, més ben dit, mostren complicitat per desbancar el PSOE i atacar els independentistes. I a la fotografia de portada, doncs, els que van participar, els líders que, catalans que es presenten a les eleccions generals, que van participar en aquest primer debat electoral d'aquest 28, les eleccions del 28 d'abril, que va organitzar La Vanguardia. Debat àgil i sense miraments, és el que diu A Peu de Foto. I d'aquí anem a la fotografia que també acompanya el text. El segon de Trapero també desmenteix a Pérez de los Cobos, Ferran López, que és el que veiem a la fotografia de portada, la seva declaració davant del judici del procés. Diu que Ferran López contradiu les acusacions contra els Mossos del coordinador del dispositiu judicial. Explica que Puigdemont els va dir que si hi havia enfrontaments a l'1 d'octubre declararia la independència. Bé, doncs aquests són els titulars i també les fotografies de portada dels principals diaris catalans. I després d'aquestes dues seccions, per una part el temps, per l'altra aquest resum de premsa, és el moment que posem la música. I sempre la música, la cançó del dijous, ens arriba a ritme de rumba, i aquesta vegada amb els rumberos Ai 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 i aquest tema que porta per títol El gat i la rata.
Rambla va tocant el port, fa d'estàtua de colom, una cançó li roba el cor. Pongamos que hablo de Madrid. A ella li toca fer de font, no coneix ni el mar ni el món, però sap molt bé que el seu amor nació en el Mediterrani. Volen fugir ràpidament de la manera més urgent, passant entre la política i la gent. Oh, ja han dit prou de tòpics i futbol, però potser no serà fàcil tot. El gat i la rata, la gata i el gos, el gat i la rata s'estimen tots dos. Històries d'amor, el gat i la rata s'estimen amor. Ell enfulleix de vanitat quan als seus peus dorm la ciutat, però cada dia està més fart de merda, de gavina i d'humitat. Ell es creu el moll de l'os d'un imperi gloriós, però daria pels seus petons la font d'imperi, el carro i els lleons. Volen fugir ràpidament de la manera més urgent, passant de la política i la gent. Ja en tinc prou de tòpics i futbol, però potser no ho farà fàcil perquè sou. El gat i la rata, la gata i el gos. El gat i la rata s'estimen tots dos. El gat i la rata, històries d'amor. El gat i la rata s'estimen amor. S'estimen amor. S'estimen amor. Més urgent, passant de la política i la gent. Ja en dic prou de tòpics i futbol, però potser no serà fàcil perquè som el gat i la rata, la gata i el gos. El gat i la rata s'estimen tots dos. El gat i la rata, històries d'amor. El gat i la rata s'estimen a mort. El gat i la rata, la gata i el gos. El gat i la rata s'estimen a mort.
s'estima tots amunt. El gat i la rata, històries d'amor. El gat i la rata s'estimen amor. S'estimen amor. S'estimen amor.
El gat i la rata són els Ai, 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 la cançó del dijous a ritme de rumba. I continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera i ara és el moment de Sants Aniversaris, notícies i refranys. I comencem per l'apartat del Santoral. Hem de saber qui hem de felicitar avui, dia 4 d'aquest mes d'abril. Sant Plató, Sant Benet el Negre i la Beata Liduvina. Felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també felicitats als que sigui el seu aniversari. Avui també ho és de la Mercedes Milà, que en fa 68, la pastissera Eva Arguignano, que en fa 59, i l'actor Robert Downey Jr., que en fa 54. I anem a l'apartat de notícies. L'apartat de notícies d'ara fa un any que passava, una de les notícies era que les entitats del municipi aconsegueixen part dels seus ingressos a través de convenis que fan amb l'Ajuntament. Tots aquests convenis s'han hagut de renovar a les últimes setmanes per adaptar-los a la llei de transparència. Això passava ara fa un any i ara fa cinc, la Federació Catalana de Bàsquetbol organitza per aquest estiu un campus internacional de bàsquet a l'Escala. Una de les estrelles convidades és Marc Gasol. I el refrany dit a frase, i seguint aquest ordre, i l'article, vull dir, no influeix en aquesta llista que anem de municipis catalans, perquè ens toca, doncs, ara anar fins a la Bisbal. Estem a la B, la Bisbal. Hauria de ser la L, però bé. Seguim la llista tal com està posada. I bé, a la Bisbal, capital del Baix Empordà, perquè de la Bisbal n'hi ha vàries, la Bisbal d'Empordà diu que els de la Bisbal tant se'ls infot quedar bé com mal. Una dita molt coneguda d'aquesta població baix empordanesa. Bé, anem seguint aquests països més petits del món. Ens toca anar fins a San Marino, la Sereníssima República de San Marino, com és coneguda San Marino, una república constitucional envoltada pel territori italià que gaudeix del prestigi de ser l'estat sobirà, atenció, més antic del món. Aquest microestat europeu, que compta amb una superfície de 61 quilòmetres quadrats, deu el seu nom a San Marino, diaca que, víctima de la persecució de Dioclecià pels seus sermons catòlics, es va establir en aquestes terres. Com cada dijous, anem coneixent aquests països més petits del món i a la vegada també aquestes dites populars, refranys també o dites populars, de pobles de la geografia catalana. I ara ens toca aquest Pla Vital amb la Montse Hidalgo. El Pla Vital té un objectiu de facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. I avui, atenció, perquè és interessant el que pot explicar el doctor en economia i neuropsicòleg, expert en grafologia, Joaquim Valls, que també és autor de Manualmente, un llibre on explica com es pot incidir en la personalitat i la gestió de les emocions amb el tipus de lletra. Tot això al Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Diu la dita popular, a poc i bona lletra. Més enllà de posar-hi seny al que fem i com ho fem, Avui volem saber què vol dir tenir una bona lletra i què té a veure la manera d'escriure com som. Doctor Joaquim Valls, benvingut, què tal?
Moltes gràcies de ser amb vosaltres, molt, molt content.
Vostè és metge?
Als Estats Units en diuen field doctor, que és haver fet el doctorat. En el meu cas he fet el doctorat amb una tesi que es diu la reeducació de l'inconscient mitjançant el mètode grafotransformador, és a dir, com educar les persones canviant-los la lletra. Doncs jo sóc economista de titulació i neuropsicòleg de màster.
Em treu un pes de sobre perquè, com que els metges tenen aquesta lletra tan il·legible que no sé si ho fan expressament, serà el seu cas.
No, hi ha una assignatura a l'últim curs de carrera que, si no, que és fer mala lletra, i si no, no et donen el títol. No pots ser metge si no fas mala lletra.
La bona lletra és aquella que s'ha treballat de petita a l'escola, allò que durant generacions deien cal·ligrafia. Qui fa cal·ligrafia té bona lletra?
No, qui fa cal·ligrafia primer no té per què tenir bona lletra, perquè afortunadament la lletra canvia, és a dir, a l'adolescència una persona es fa una lletra personal i ja no fa aquella lletra que li ensenyaven a l'escola, però a més, la cal·ligrafia que s'ensenya a les escoles no és la més adient pel segle XXI. És una cal·ligrafia que neix al segle XIX, i principis del 20, i és una cal·ligrafia pensada per l'obediència. És a dir, els nanos passaven del món rural al món urbà, havien de socialitzar-se en el món urbà i havien d'anar a treballar a fàbriques. I aleshores es buscava una lletra que no fos una lletra creativa, sinó que el que havia de fer una persona era estar amb una màquina tot el dia, no? I això el que volia era obediència. I aleshores es va crear una cal·ligrafia, de forma inconscient, m'imagino, suposo que aquí no hi havia res fet expressament, però que és una lletra justament de l'obediència. I en el segle XXI, el que volem és una lletra de gent innovadora, de gent optimista, i per tant s'ha de fer una cal·ligrafia diferent.
I com és aquesta cal·ligrafia de gent innovadora i creativa?
Doncs, per exemple, les rengleres de la cal·ligrafia tradicional són horitzontals. La horitzontalitat vol dir una persona equilibrada, vol dir una persona ordenada, però també una persona obedient, una persona conservadora, no en el sentit polític de la paraula, sinó en el sentit vital. És una persona que compleix les normes, i per ser creatiu, alguna transgressió d'alguna norma hem de fer. Aleshores, una lletra que vagi amb rengleres lleugerament amunt ens fa persones més optimistes, amb més iniciativa, amb més ganes de fer la gent optimista. Quan escriu amb un paper en blanc sense pautar, la lletra se li va amunt.
I si la lletra se'n va cap a baix, està deprimida?
Sí, cansanci psíquic i tristesa, melanconia. Podria ser depressió si la última síl·laba de la línia decau. Tu és una renglera, la lletra va cap avall i la última síl·laba decau. Aleshores, això és un símptoma de depressió.
Vostè, per la lletra, és capaç de detectar les males persones?
Les males persones, què entenem per mala persona? Jo el que puc captar a nivell empresarial és una persona poc íntegra. Si una persona que no està clara, per exemple, una persona que escrigui sempre en majúscules, i hem d'anar en compte amb els oients perquè hi ha gent que escriu en majúscules per complex de mala lletra, i llavors, com que no se'ls entén, escriu en majúscules. Però si no és aquest el cas, és una persona que ens oculta alguna cosa. També mirem les diferències que hi ha entre la signatura i la lletra. Hi ha persones que fan una lletra petitona, que vol dir que són modestes, que són humils, però en canvi la signatura la fan molt gran. Això vol dir que és una falsa modèstia, que es mostren davant dels altres amb una humilitat que realment no és. Per tant, mirem també les incongruències que hi ha entre la signatura i la lletra. I això seria una falta de consistència.
Vostè va més enllà de detectar tot això que ens apuntava, aquests esbossos que ens apuntava, va més enllà d'aquesta anàlisi grafològica i parla de gestionar les emocions amb l'escriptura com una eina d'aprenentatge.
Sí, aviam, què passa? Que un dels trets característics de les persones d'èxit, que és el que jo he intentat estudiar, èxit en el sentit de persones de vida plena, és a dir, de persones realitzades, de persones que fan coses valuoses, potser no guanyen molts diners, es guanya la vida amb el que fan, però que se senten molt realitzades. Doncs aquestes persones gestionen bé les emocions. És molt difícil tenir una personalitat líder si tu no ets una persona que gestiona les emocions. Una persona que gestiona bé les emocions, si hi ha un incendi, si hi ha una porta per la que sortir, sortirà per aquella porta. En canvi, la resta de l'humanitat s'atabalen, s'amunteguen i moltes vegades moren aplastats o ofegats per culpa del fum, no? Bé, per gestionar bé les emocions s'ha de fer una lletra vertical i gestionar bé el que són els marges. Els marges han de ser regulars. Però què passa? Que també volem que sigui gent amb iniciativa. I la iniciativa és gent que inclina la lletra lleugerament cap a la dreta. I aleshores, quan estava fent el mètode per fer personalitats líders, vaig haver de negociar amb aquestes dues coses, i al final, a mi, per exemple, que sóc una persona de temperament molt nerviós, jo m'he obligat a fer la lletra vertical, perquè a mi el que em calia més era la gestió de les emocions, perquè iniciativa ja en tenia, però en canvi la gent que no té massa iniciativa, els hi fem la lletra lleugerament amunt i aleshores el que fem és treballar amb els marges. Els obliguem a que els marges siguin més regulars i amb això també es gestionen les emocions.
El que ens està dient és que canviem la nostra manera d'escriure, la nostra lletra, canviem la nostra manera d'actuar i de gestionar aquestes emocions?
Sí, aquesta és una tesi que vaig fer l'any 2010, em van prendre per boig, i la meva dona em va donar un consell: fes-ho ciència, perquè tu ets professor universitari i si no, no et creurà ningú. I aleshores la meva tesi doctoral va d'això, vam mostrar amb un experiment, amb 50 voluntaris, que canviant la lletra els millorava la intel·ligència emocional d'una manera extraordinària. Les fortaleses de caràcter, en concret, de Martin Seligman.
Això és més o menys el que ens explica en aquest llibre, manualmente, Reinvéntate con el nuevo coaching neurocaligráfico. Com ens marca la personalitat aquests canvis?
Si em permets, aquest llibre va més enllà d'això, perquè els llibres anteriors ja parlaven. En aquest llibre el que ensenyo és a ser coach neurocaligràfic, és a dir, ensenyo com fer-ho, ensenyo la ciència que hi ha darrere. Per tant, és un llibre que el lector, la lectora, li serveix per reinventar-se ell, però també, si és professor o professora, si és pare, si vol ajudar els seus fills, si és una persona que té un equip, per exemple, un equip de vendes i els vol empoderar, aquest llibre li serveix per poder-ho fer ell, poder-ho fer ella.
La nostra personalitat està reflectida en la manera d'escriure, i si la podem canviar de manera voluntària...
Clar, aquesta és la gran tesi, no? És a dir, primer, que la personalitat està reflectida és obvi, és a dir, la lletra és la imatge de l'ànima, és a dir, de la nostra vida interior, del nostre inconscient, i això queda molt clar. Quan saps una mica de grafologia es veu molt clarament no només la personalitat, sinó també el moment conjuntural d'una persona, si en aquell moment està trist, si està malalt, si està passant un problema sentimental, tot això en la lletra es veu clarament reflectit. Però això no va més enllà, perquè tu ja saps què t'està passant. Si et dic, escolta, tens un problema sentimental, em dirà sí. Vale. Però clar, amb això no en fem res. L'important és poder revertir aquesta situació. És a dir, una persona que està passant una tristesa, doncs podem revertir-li aquest estat emocional perquè estigui més alegre. El dol no li traurà ningú, eh? No fem miracles. Però sí que podem fer que aquesta persona sigui més optimista, que tingui més ganes de viure, etc.
Amb quaderns de cal·ligrafia?
Amb tres eines. El quadern de cal·ligrafia és l'eina més espectacular perquè és la més innovadora, però també juguem amb l'autosuggestió, amb el que els diuen les autoinstruccions, i finalment amb les relacions de psicologia positiva. O sigui, el que fem són tres coses. Un és reeducar els ganglis basals. Els ganglis basals és on tenim tots els nostres hàbits tan tangencials, per dir-ho així, com emocionals. Tots els nostres costums, els nostres hàbits estan en els ganglis basals. I els ganglis basals és amb el que escrivim a mà. Per tant, reeducant la lletra, el que estem fent és reeducar els ganglis basals. En segon lloc, reeduquem l'hipocamp. L'hipocamp és on tenim la nostra memòria històrica, per dir-ho així. És a dir, el relat. Quan nosaltres diem jo sóc així, en realitat és un relat que ens han construït sobre la nostra vida a través de coses que ens han dit, que hem pensat, que hem vist. Llavors, el que canviem, si aquest és un relat que no és un relat empoderant de la persona, el que fem és reeducar-li aquest. I amb les redaccions de psicologia positiva anem al tàlem, que és el que ens guia l'atenció. Nosaltres ens pensem que estem atents a tot, però en realitat estem atents a allò que ens han educat a atendre. Per exemple, estem molt atents a tot allò que és dolent, que és perillós, per sobreviure. Però aleshores ens perdem moltes coses meravelloses i el que fem és reeducar aquesta atenció.
Escriure ens fa humans?
Escriure a mà ens fa més creatius, ens fa tenir més memòria, és un excel·lent entrenament. I és molt curiós, però jo que deia abans que estic estudiant des de fa anys l'èxit, l'èxit en el sentit que deia abans, la veritat és que la intel·ligència, la bondat, la felicitat són coses molt interrelacionades. És a dir, quan jo vaig començar amb aquest mètode, hi havia persones que em deien, escolta, m'he fet més bona persona. I deia, bueno, jo no ho pretenia. En concret ens deien que es tornava més compassius. I dèiem, no, jo això en el mètode, la veritat és que no ho he fet. Però és cert, perquè en aquest mètode el que fem és un gran treball d'autoestima i d'autoacceptació. I la gent que a vegades sembla mala persona, en realitat és gent que és molt autooxigent. I com que no es perdonen res, tampoc no perdonen res als altres. Amb aquest mètode aprens a perdonar-te, aprens a estimar-te. I aleshores és molt més fàcil també estimar la resta de la gent. I per tant, és cert, et tornes més bona persona en aquest sentit.
Estem parlant d'escriure a mà en una època a la que tot ho fem a través d'escriptura, des del mòbil, ordinadors, tauletes, etcètera, etcètera.
Estem parlant d'anar al gimnàs en una època que treballem sedentàriament. Que sortim a córrer o ens anem al gimnàs o anem a caminar, Doncs jo el que proposo és fer uns exercicis cal·ligràfics 15 minuts al dia, que és molt menys que qualsevol altre entrenament físic que puguem fer. En 15 minuts al dia, això és el que mostra la meva tesi doctoral, ja es millora extraordinàriament l'estat d'ànim, la memòria i la creativitat, la iniciativa, etc. 15 minuts, això sí, durant 9 mesos.
Ara li anava a preguntar si és com anar al gimnàs, que ha de ser una cosa continuada en
el
temps.
Sí, el que no és recaigudes. La gràcia d'això respecte del gimnàs és que si tu fas gimnàstica i ho deixes, t'engreixes, és a dir, la musculatura es torna greix. Això com que és neuronal, els canvis neuronals, si són profuns, i és un entrenament de 9 mesos, és molt profund, no tenim constància, si més no, de recaigudes. Les persones que poguessin eventualment recaure poden continuar fent l'entrenament de forma gratuïta, però és que no tenim casos de gent que hagi recaigut.
Doncs a partir d'ara mirarem la lletra de les persones que ens envolta i la mirarem amb una miqueta més de carinyo, recordant les paraules de Joaquim Valls. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables, salut i vida sana a la xarxa.
I després d'escoltar aquest Pla Vital amb la Montse Hidalgo, interessant el que ens explicava Joaquim Valls sobre el seu llibre, el Manual Menti, sobre la grafologia, com pot incidir en la personalitat i la gestió de les emocions. 11:41 minuts, anem a l'apartat musical. Avui és dijous, dia d'orquestres, i amb l'orquestra Olympus, amb un tema que es titula Mix de Vals. I comencem aquest Mexico en la piel. No són vals d'aquests de... el vals normal, el vals clàssic, el vals de vals, sinó que són vals més... música a ritme més de vals. Ara? Sí? Vinc. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, el agua es caliente de silados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México. Unos labios por la piel. Así te vuelve México, así te sabe México. Así se lleva México en la piel.
Fortuna, solo te tengo a ti.
gracias a ti pude seguir y valió la pena hacerlo. Tapados los pies, como todos los niños, trajiste al nacer un camino altibajo que poder recorrer, cuesta abajo un trocito, cuesta arriba después, y aunque te haga vete igual por el sol, que la sombra está bien a los blandos de piel que les pica el sudor. Si le da por llover, no te dé por correr, que mojarse es crecer, corriendo entre charcos te puedes caer.
És l'Orquestra Olympus amb temes a ritme de vals com Bohemio Enamorado, Gracias a ti i Aunque te haga calor. Són un dels temes a escoltar en aquest popurrí de cançons. Bé, 11:47 minuts i ara sí, que és l'Anna Ruiz amb la seva secció L'Horitzó, que ens parlarà de què passarà amb la música clàssica. Quin és el seu futur? Cap allà on va? Doncs tot això ho sabem. Ho sabrem, més ben dit.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'horitzó. Què passarà amb...
La música clàssica. El pianista Daniel Ligorio reflexiona al voltant del present i futur de la música clàssica, l'evolució de la indústria que envolta les disciplines clàssiques i la seva projecció global. Una reflexió que ens arriba després de la recent gira de l'artista per la Xina.
Realment ha sigut una gira molt, molt interessant. M'he adonat que la qualitat i la quantitat del públic xinès és més important del que jo creia. És un públic molt, molt respectuós, que ha connectat molt ràpidament amb el projecte de programa que portava, que era música de Granados i Gershwin, i de seguida vaig notar que estaven molt, molt interessats, que els concerts contactava molt amb el públic i agradava bastant. I realment, potser el més maco, a part de l'organització, que ha sigut fantàstica, també els auditoris, uns grans auditoris amb grans pianos. O sigui, realment tenen una infraestructura molt, molt adequada. És música clàssica a nivell mundial. O sigui, realment aquells clichés que dèiem, no?, que a Orient no acabaven de comprendre o no acabaven d'assimilar o no acabaven de ser capaços d'interpretar correctament la música clàssica, és erroni. Lògicament, la música clàssica que nosaltres entenem, perquè ells també tenen la seva música clàssica. Ells tenen la seva òpera antiga, que no té res a veure amb la nostra òpera, però per diferents motius, doncs, una mica s'entén com música clàssica el que en el seu moment va succeir a el que és Centre Europa. I llavors, jo crec que han fet una evolució brutal i el públic està superpreparat, coneix moltíssim la música aquesta. I hi ha realment que la globalització ha fet que la música clàssica sigui a nivell mundial. Per exemple, una cosa que ho fa molt evident és el tema d'internet, el tema de que tu penges un disc i el dia següent pot estar en qualsevol lloc del món si tens internet, no? Tu poses un disc a Spotify o qualsevol plataforma d'aquestes i el disc està a tot el món. El que passa és que també, clar, hi ha tanta oferta a la vegada que el fet de que estigui a tot el món també significa que la repercussió que pot tindre si no hi ha darrere un planning de màrqueting, un planning de saber com fa arribar el teu producte, sigui pràcticament inútil, no? Perquè no, hi ha moltíssima oferta, arriba tot arreu, però clar, ets com una gota d'aigua, no? Si no ho fas bé. I ara potser, mica en mica, la posada en escena. Jo crec que és possible, tot i que també he de dir que s'ha d'anar molt en compte, perquè, o sigui, la música clàssica, com un concert de música clàssica, el protagonista número 1 és la música clàssica, és el que sona. Quan s'intenta fer alguna modificació o juntar diverses disciplines en un mateix concert, com música i audiovisuals, música i narrativa, música... A vegades te n'adones que la pròpia música té tanta personalitat que no accepta una barreja, no? És curiós, perquè dona la sensació que un concert de música clàssica amb audiovisual sigui molt interessant, però quan portes una estona te n'adones que no cal l'audiovisual. O sigui, que ja la pròpia música té molta força, no? És un llenguatge tancat, no? I a vegades sí, a vegades funciona molt bé. O sigui que, bueno, jo crec que variarem la posada en escena, però sempre amb cuidado, no? Està clar que la classe mitjana fa 100 anys no tenia res a veure amb la d'ara. O sigui, només hi havia els rics i els pobres. No, clar, llavors, clar, només els rics podien anar als concerts. Llavors, clar, el que ha canviat és que el poder adquisitiu no, bueno, s'ha incrementat, i amb el qual el nostre temps d'oci i les nostres capacitats d'anar a veure concerts, museus, teatres, doncs cada vegada és més gran. El tema de la música clàssica, per el motiu que sigui, és per un públic minoritari, tot i que no tan minoritari com sembla. Lògicament, clar, els medis de comunicació destinen més temps a un tipus de música que a un altre, no? Però és una mica el que està passant ara, per exemple, amb la cuina, o no, que de repente ara els cuiners són star system, no, són com unes estrelles de rock.
I totes les criatures solen ser Masterchef, no?
Sí, no? O sigui, i fa 20 anys era un món que gairebé desconeixíem, no? I estaven allà igual fent gran cuina, però de repente s'ha posat de moda el tema de la cuina. Doncs això no vol dir que al millor d'aquí 10 anys els músics de música clàssica siguin com els futbolistes.
El més calent a l'aigüera.
I continuem aquí al més calent a l'aigüera, després d'escoltar el que ens proposava l'Anna Ruiz a l'apartat de l'Horizó, que en aquesta secció que sempre parlem, ens parla més ben dit, del futur, el futur més proper i cap allà on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. I tornem una altra vegada a la música, a orquestres, a orquestres de ball, com aquesta orquestra Galilea, també amb música encadenada, formada popurrí i amb cúmbies.
Hace un año estás diciendo que te vas, hace un año te estás yendo y no te vas. Si te vas, mi cariñito, que te vaya bien, pero date ligerita que te deja el tren.
En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte si no me quieres.
Puedes irte, puedes irte,
puedes irte cuando quieras, puedes irte. En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte.
Es la orquesta.